Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Maria Moró, directora general de Turisme, serà avui a Lloret de Mar. De la mà del Club d'Economia, Maria Moró exposarà la situació actual del sector, els projectes de futur i els reptes de la política turística a Catalunya. Les últimes declaracions de la directora general de Turisme feien referència explícita al turisme de borratxera. Va demanar en concret als empresaris que expulsin de les patronals i associacions gremials aquells establiments que el fomentin. En el col·loqui d'avui, Maria Moró estarà acompanyada per Cristina Cabanyes, presidenta del Club d'Economia i de la cadena Guitar. L'acte començarà a 8:15 del vespre a l'Hotel Monterrey. Parlarem amb la mateixa Cristina Cabanyes d'aquí uns minuts per saber a qui més s'ha convidat. Avui és dimarts 3 de maig. Bon dia a tothom. Benvinguts un dia més aquí al Bon Dia, Bona Hora, al despertador matinal de la Ràdio de Lloret, en què avui parlarem d'aquesta visita de Maria Moró i de què més, Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs ens acabem de presentar, ens acabem de despertar amb les jornades de l'arròs que es van presentar ahir. En aquesta 16a edició hi ha 4 restaurants nous que sumen un total de 30 establiments participants. El sector i l'Ajuntament coincideixen en que és una campanya consolidada que subratlla la qualitat de la cuina lloretenca. Avui escoltarem a uns i altres. També sabrem en què consisteix la reforma horària que proposa un diputat de Junts pel Sí, Fabián Mohedano, el qual ho vindrà a explicar divendres a Lloret. L'acte l'organitza la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya. En parlarem amb un membre, Carlos Clos. A la segona part sabrem una xifra, la participació aproximada al Festival Internacional de Fotografia Monfoto, que enguany arriba al 20è aniversari. Entrevistarem un dels organitzadors, Paco Membrives, que explicarà altres novetats d'enguany. I finalment, a Margarita Rodríguez, coordinadora del Casal de la Gent Gran, donarem detalls i terminis de les eleccions que es faran a finals de mes per renovar 2 dels vocals del Consell Assessor i de Govern de l'Equipament Municipal.
I per acabar, al final de tot, sabrem de què va l'exposició que hi ha aquests dies a l'Espai Marina. Els autors són alumnes de l'escola Punto Aureo. Comencem un Bon Dia, Bona Hora, editat, com sempre, per Rosa Giral. Josep Altafulla, al control i posant-hi veu, i qui us parla, Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
I com ja sabeu, sempre a les 8 i 3 minuts donem pas amb Miquel Bernis també perquè ens expliqui com es presenta el dia fent un cop d'ull al cel. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem aquest dimarts amb 12 graus, temperatura molt similar a la d'ahir a aquesta hora i cel bàsicament serè i pràcticament sense núvols en aquestes primeres hores de dimarts. Avui serà un dia marcat pel domini del sol, per l'absència de núvols. Altra vegada, només com a molt apareixeran algunes bandes de núvols alts de cara a la tarda, ben poc importants. I pel que fa a les temperatures, l'ambient també serà similar al d'ahir, màximes al voltant dels 20 graus, ambient suau, agradable, sense que la calor sigui especialment notòria. De fet, aquesta serà la dinàmica dels pròxims dies pel que fa a temperatures. No esperem canvis destacables, cada cop en tot cas les nits aniran sent una mica menys fredes. I el que pot passar a la segona part de la setmana és que l'augment dels núvols faci recular les temperatures diurnes. No tornarem a tenir nits fredes, però sí que els migdies a partir de dijous i de cara a divendres i al cap de setmana tornaran a ser més frescos, menys càlids a causa de l'augment dels núvols. Demà el temps es mantindrà sense grans canvis, també farà sol, però dijous ens creuarà un primer front que portarà ja més nuvolositat i fins i tot a última hora és possible que deixi alguns primers plogims o precipitacions febles. Divendres i en general tota la segona part de la setmana ens mantindrem amb aquest panorama variable, insegur, segurament divendres i dissabte amb pocs ruixats, amb poca presència de pluges o poques estones en què hi hagi algun ruixat, però en canvi diumenge segurament sí que hi haurà una tongada de pluges més extensa i més general. Encara és aviat per precisar en quin moment podria arribar. De moment, avui els mapes del temps ens la pinten una mica més tard que ahir i més aviat de cara al final del cap de setmana o inici de dilluns. Tot això és aviat per concretar-ho. Els pròxims dies n'anirem parlant de forma més segura.
I anem ara amb el repàs dels titulars. I ho fem quan són les 8 i 5. Ara sí que ja és segur, eleccions estatals el 26 de juny.
Les Corts s'han dissolt automàticament i després de 135 dies de bloqueig, el rei signarà avui el decret de convocatòria d'eleccions. D'aquesta manera es posa punt i final a la legislatura més curta de la història democràtica espanyola.
Amb la mirada posada ja en les eleccions, Mariano Rajoy i Albert Rivera no es tanquen cap porta i demanen a Pedro Sánchez que no plantegi vetos.
Tots els líders tenen coll avall que, malgrat els comicis, caldrà tornar a negociar i els líders del Partit Popular i Ciutadans han fet una crida a arribar a un acord.
D'altra banda, la Comissió Europea al·lega motius d'agenda per no reunir-se amb Carles Puigdemont aquest dilluns, coincidint amb el seu primer viatge oficial a Brussel·les com a president de la Generalitat.
En els tres dies de desplaçament, Puigdemont s'ha trobat amb algunes autoritats belgues, però amb cap representant de les institucions europees. Tot i així, el govern manté que no va demanar cap entrevista amb representants de la Comissió, tot i que sí que va avisar de la presència del president a Bèlgica.
Les bases de Convergència Democràtica triaran en una consulta el 21 de maig si es renova el partit o si el refunden, en refunden un de nou.
D'altra banda, el president de Convergència, Artur Mas, ha afirmat que Convergència Democràtica de Catalunya ja ha assumit que no anirà amb Esquerra Republicana el 26J i que recuperarà les seves sigles.
Arriba a l'Havana el primer creuer nord-americà des de fa 50 anys.
El vaixell va sortir diumenge de Miami amb 700 passatgers després que l'aixecament de la prohibició que els exiliats cubans puguin tornar a l'illa per mar s'hagi aixecat.
Avui també és notícia en plan econòmica que l'Audiència de Barcelona ha revocat la condemna als directius d'Espaner.
El tribunal considera que el concurs de creditors va ser fortuït i no culpable i que, per tant, l'expresident Ferran Soriano i la resta de directius no hauran de pagar els gairebé 11 milions d'euros per la fallida de la companyia.
La fàbrica Aircross obté un benefici de 8 milions d'euros durant el primer trimestre.
La xifra de negoci s'ha elevat a 154,6 milions d'euros i ha estat un 1,1% més gran que la del mateix període de l'any passat. Aquest augment de la facturació s'explica per la banda del preu, en tant que els volums han estat un 1,6% inferiors que el del 2015.
En clau de societat, comença el judici contra una banda de lladres silenciosos que actuava al Gironès, al Baix Empordà i aquí a la Selva.
Els 7 acusats són jutjats per robatoris en 26 habitatges, tot i que quan els van detenir se'ls acusava d'haver entrat en una setantena de domicilis. A 3 d'ells se'ls considera els autors materials, mentre que la resta són acusats de ser els conductors que els ajudaven a arribar i marxar de pressa dels domicilis assaltats.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, referma amb les entitats la lluita contra els desnonaments, la vigília de la cimera pel recurs al Tribunal Constitucional.
L'alcaldessa de Barcelona s'ha reunit aquest dilluns amb les entitats socials abans de la cimera d'avui dimarts i diu que en 4 mesos s'han aturat més de 600 desallotjaments.
Anem a Cambrils, on un home de 36 anys ha mort en un incendi declarat en el seu domicili.
Doncs tot apunta que el foc s'hauria declarat en un matalàs de l'habitació on se trobava la víctima, que hauria mort per intoxicació arran de la inhalació del fum.
També expliquem que un vídeo confirma l'agressió a dues animalistes en el correbou de Mas de Barberans.
S'ha vist en unes imatges gravades per un aficionat que recollien els cops que van patir les activistes contra el maltractament dels animals durant la celebració d'un correbou en aquesta població del Montsià.
Greenpeace denuncia que els Estats Units volen forçar un tractat transatlàntic de lliure comerç i inversió favorable als lobbies.
L'organització ecologista ha filtrat part de l'esborrany del tractat i assegura que el redactat vulnera el principi de precaució de la Unió Europea i no respecta el medi ambient.
Troben tres planetes potencialment habitables similars a la Terra.
Els astrònoms han explicat que actualment estan en construcció diversos telescopis gegants amb què es confia seguir estudiant aquests planetes que orbiten al voltant d'una estrella nana ultrafreda.
En l'àmbit cultural, Martí Domínguez, Josep Ramon Bach i Pep Albanell entre els guardonats amb els Premis Crítica Serra d'Or.
Martí Domínguez ha estat guardonat en la categoria de novel·la de l'obra La Cega, Josep Ramon Bach en la categoria de poesia per Caim i Pep Albanell en la categoria de narració per Les fantasies al nàufrag. També han guardonat a Julià Guillamón en la categoria d'estudis literaris i Josep Maria Jaumà en la de traducció.
I acabem amb un titular esportiu, i és que el Llevant va perdre en polèmica a Màlaga 3-1 i certifica així el descens a segona divisió.
El conjunt granota necessitava puntuar la Rosaleda per mantenir les opcions de no caure de categoria, però va acabar perdent en un final polèmic, ja que l'àrbitre va anul·lar un gol legal per un fora de joc inexistent.
Ara mateix, un quart menys 5 de 9.
Si ja saps que és un 4x4, ara has de conèixer la nova assegurança 6x6 del RAC. L'única que et dona per al teu cotxe 6 avantatges exclusius i fins a 6 mesos gratis. Nova assegurança 6x6, amb la qualitat de servei del RAC.
Informa't d'aquesta promoció a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o al telèfon 972 36 37 63. I ara, per sol·licitar pressupost de la teva assegurança, et regalem una motxilla.
L'autèntic Frankfurt es diu Frankfurt del Rieral. Tenim un gran assortit d'entrepans i els nostres divertits XXL. Nacho Vidal, Falete, Onde vas con eso, Pepe el de l'Ikea i molts més. Veniu a gaudir de les tapes casolanes i de les famoses patates braves. A la terrassa podeu fer el vermut amb musclos, anxoves, seitons i tot a preus molt econòmics. Si voleu, us ho preparem per emportar. Estem a l'avinguda Josep Pla i Casa de Vall 30, al Rieral, Lloret de Mar. Frankfurt del Rieral. Entrepans i tapes de qualitat.
Atención, ahora también te lo llevamos a casa. Consulta en la app La Nevera Roja nuestra carta y la zona de reparto. Tenemos el mayor surtido en productos sin gluten.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montalitos a 1,20€. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
La teva millor aposta la faràs a Sportium. El millor esport en pantalla gegant. Futbol, tennis, bàsquet, MotoGP, Fórmula 1, ciclisme, curses de cavalls. Tenim marcadors en directe amb els resultats i totes les retransmissions. Sportium. Vine a aprendre alguna cosa als nostres salons mentre fas la teva aposta esportiva. Totes les competicions es juguen a Sportium. Vine a realitzar la teva aposta a Manhattan de la Riera, a prop de la platja, Happy Day al costat de la terminal d'autobusos o Salon Corner Fanals, a l'avinguda Amèrica 52. La teva millor aposta la faràs a Sportium.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari o de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. El restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell, som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
S'ha convocat un procés selectiu per cobrir una plaça de conserge d'instal·lacions esportives. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, als baixos de l'Ajuntament, entre el dijous 14 d'abril i el dimarts 3 de maig. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden recollir a l'IAC.
L'associació Espai Setè Art presenta les estrenes de cinema comercial al Teatre de Lloret.
Aquest diumenge 8 de maig, a les 5 de la tarda, El Libro de la Selva. I a les 7 de la tarda i 9:45 del vespre, Brooklyn.
Venda d'entrades al Puntet i al Disclub. I una hora abans de la projecció a la taquilla del cinema. Preu de les entrades, 5 euros els dies laborables. 4 euros amb el carnet de la Llar de Jubilats de Lloret. Associació Espai Setè Art. Divendres 20 de maig a les 9 del vespre al Teatre de Lloret. Pots canviar-ho
tot. Gossos en un concert especial amb el públic dins l'escenari. Cada dia tens
una oportunitat. Retrospectiva dels seus 22 anys de carrera
on deixaran que el públic els encerqui a la tarima i pugui intervenir.
Divendres 20 de maig, a les 9 del vespre, al Teatre de Lloret.
Aconsegueix la teva entrada al preu de 12 euros. Al web teatredelacostabravasud.cat, al Museu del Mar o al Puntet.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.
Bon dia de nou a tothom. Ara mateix passa un minut d'un quart de nou del matí. La directora general de Turisme de la Generalitat serà avui a Lloret, aquest vespre. Ho expliquem avui al Bon Dia, Bona Hora. Maria Muro exposarà la situació actual del sector, els projectes de futur i sobretot els reptes de la política turística a Catalunya. Protagonitzarà d'aquesta manera un col·loqui de la mà del Club d'Economia, que aplega els principals empresaris industrials del sector turístic de la destinació.
Recordem que les darreres declaracions de Maria Muro, fetes fa un parell de setmanes, feien referència explícita al turisme de borratxera. La directora general va demanar als empresaris que expulsin de les patronals i associacions gremials aquells establiments que el fomentin.
Muro considera que cal posar fre a aquest tipus de turisme i ha insistit en que la Generalitat ja ha decidit fer fora de l'Agència Catalana de Turisme qualsevol empresa que es posicioni com a reclam per turoperadors d'aquestes activitats.
En aquest sentit, Muro ha animat els empresaris a ser valents per preservar Catalunya com a destinació turística de qualitat i contribuir a que la seva imatge no es vegi perjudicada.
En el col·loqui d'avui, Maria Muro estarà acompanyada per Cristina Cabanyes, que és presidenta del Club d'Economia i també de la cadena Guitar Hotels. L'acte començarà a 8:15 del vespre a l'Hotel Monterrey. I parlem amb Cristina Cabanyes. Bon dia.
Bon dia.
Com és que han decidit convidar a Maria Muro aquí a Lloret?
Bé, des de fa anys, que des de l'any 89 el Club d'Economia és un fòrum de debat Lloret és una població turística i que més que convidar a la directora general perquè ens expliqui una mica la política turística dels propers anys.
Uh-huh. Com anirà exactament l'acte?
Primer hi haurà una explicació de la senyora Muro, que serà 8:15, i després farem un sopar amb tots els membres del club.
I hi haurà la possibilitat dels membres del club de parlar amb Maria Muro?
Sí, la senyora Muro farà la seva explicació i després tothom que vulgui pot fer preguntes.
Dèiem, explicàvem ara que Maria Muro va ser taxativa sobre el turisme de borratxera. Està d'acord amb tot el que va comentar i amb la proposta d'expulsar les empreses que el fomentin?
Sí que s'ha de potenciar un turisme de més qualitat. El turisme de borratxera no ens aporta res positiu. I tot el que sigui potenciar la qualitat i millorar la imatge de Lloret és el que pel que apostem des del Club d'Economia.
Uh-huh. I a banda de Maria Muro, com a secretària general de Turisme de la Generalitat, s'ha convidat a més ponents a l'acte d'avui?
Estan convidats a gent de l'Ajuntament, però encara estem pendents d'alguna confirmació, i tots els membres del Club d'Economia, també alguns de la Mesa del Turisme. Bé, tots els empresaris que d'una manera o altra tenen que veure amb el món del turisme i l'hostaleria.
Uh-huh. Es fan trobades d'aquest estil al llarg de l'any des del Club d'Economia?
Sí, cada any des de la seva fundació es fan entre 4 i 5 trobades. Per exemple, l'any passat vam tenir a Ramon Adell, catedràtic d'Economia de l'empresa de la Universitat de Barcelona, Anton Costas, el president del Cercle d'Economia, Amancio López, molt relacionat amb el món de l'hostaleria, que és el president del grup Otusa. Cada any també tenim una trobada amb el nostre alcalde, que ens explica el pressupost de l'any següent, i bé, no parem de pensar a veure qui pot aportar més coses perquè Lloret funcioni millor.
Doncs Cristina Cabanyes, presidenta del Club d'Economia i també de la cadena Guitar Hotels, esperem que vagi molt bé l'acte d'avui i moltíssimes gràcies per haver-ho compartit amb tots nosaltres.
Moltíssimes gràcies i bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora.
8 i 20 marca el rellotge ara mateix i ens fem ressò que 4 restaurants s'han sumat per primer cop a les jornades de l'arròs, que es duen a terme durant tot el mes de maig a 30 establiments de Lloret. En aquesta 16a edició, els menús, que tenen l'arròs com a plat principal, combinat amb productes de proximitat i de temporada, van dels 20 als 55 euros.
Les jornades s'han presentat aquest dilluns en roda de premsa en què tant el sector de la restauració com l'Ajuntament han destacat la qualitat de la cuina lloretana.
L'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, ha afegit un parell de dades. Una és que l'any passat es van vendre 3.200 menús de l'arròs i l'altra és que una desena part van ser consumits per visitants francesos.
Aquest producte cada cop doncs és més acceptat per la gent de fora. Un 10% dels 3.200 menús, per tant, més de 300 menús l'any passat van ser consumits pel públic francès, que és un públic gastronòmicament molt exigent i que és un públic de proximitat que ens visita i que sap el que vol. Per tant, també forma part de la vostra feina donar-los a conèixer un cop al restaurant, perquè molta de la gent decideix acabar fent un menú un cop s'asseu al restaurant i veu les opcions. Per tant, quan més difusió feu vosaltres en els propis restaurants, doncs més gran serà l'èxit. Agrair a tothom que ho fa possible, encoratjar-vos a seguir fent la feina que feu, animar-vos a que espero que tinguem una molt bona temporada turística i és una cosa que hem de dir amb la boca petita i amb els dits creuats, però les expectatives doncs són prou bones.
El regidor de Turisme, Joan Gou, assenyala que les jornades de l'arròs estan consolidades i que la percepció és cada vegada més bona.
El nostre nivell gastronòmic està augmentant dia a dia, malgrat que probablement la percepció que nosaltres tinguem des de dintre no sigui tal. Però certament quan un surt a fora i parla amb gent que no és de Lloret o no viu a Lloret, però que coneix Lloret i ve a Lloret, sí que de sovint ja comencem a detectar que a Lloret també s'hi comença a menjar bé.
Per part del sector, el president de l'Associació de Bars i Restaurants, Cesi Zekov, recorda que una de les finalitats dels menús de l'arròs és fer difusió i ajudar a desestacionalitzar la temporada.
Lloret, amb les jornades de l'arròs al maig i amb les jornades de la cuina de peix al lard a l'octubre, pretenem donar coneixement a l'excel·lent gastronomia que té Lloret i així canviar la imatge gastronòmica que molta gent té de Lloret de Mar. Aquest objectiu aconseguiré demostrant amb excel·lents menús com el teniu al folletó i l'altre objectiu, com sabeu, és per les dates que fem les jornades serveixen per ajudar a allargar una mica la temporada.
Aquest mes de maig es poden tastar a la vila 30 menús diferents de l'arròs, ja sigui en paella, melós, risotto, caldós, arròs bomba, de pals, amb vieires, escamarlans, amb gambes, bolets, arròs verd o amb pèsols.
Però d'entre tots hi ha un plat únicament lloretenc. El destaca el president del Gremi d'Hostaleria, Enric Dotres.
De tota la munió de plats que són comuns a molts llocs del litoral, n'hi ha un que és típicament lloretenc, l'arròs de l'art. Un plat autèntic, típic i únicament nostre. Un arròs que condensa tota la cuina popular marinera d'uns homes i unes dones que treballaven de sol a sol per mantenir l'economia familiar.
Com en altres edicions amb els menús de l'arròs, una de les dues campanyes gastronòmiques que es fan al llarg de l'any a la vila, s'obtenen una entrada als jardins de Santa Clotilde, una altra al casino i dues hores gratuïtes als pàrquings municipals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim amb més temes aquí al Bon Dia, Bona Hora, i ho fem quan falten 6 minuts per 9:15. Prats del Lluçanès es va convertir a finals d'abril en la capital catalana de la reforma horària en el sector de l'hostaleria. La prova pilot va proposar als restauradors que avancessin els horaris de servei dels seus establiments perquè els veïns es poguessin anar acostumant a esmorzar abans, dinar més d'hora i sopar a partir de les 7 de la tarda.
Parlem de la reforma horària i dels beneficis que ha de suposar en salut, equitat, educació i democràcia, perquè aquest divendres Esquerra Republicana de Catalunya de Lloret organitza una xerrada a partir de les 8 del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament.
La conferència anirà a càrrec de l'impulsor de la reforma horària, que és el diputat de Junts pel Sí i president del Consell Assessor, Fabián Mohedano. Però la informació l'ampliem a nivell local amb la Rosa. Bon dia.
Bon dia. Segons Esquerra, la reforma horària pretén assolir l'adaptació a uns temps més humans i cívics en el marc de l'impuls de les transformacions de la Catalunya que ve. Parlem d'aquesta iniciativa i de la xerrada del proper divendres a Lloret amb Carlos Clos, de la secció local d'Esquerra a la Vila. Molt bon dia, Carlos.
Hola, molt bon dia.
Per què s'ha triat aquesta temàtica, la reforma horària?
Creiem que és un tema prou important, la conciliació familiar, la reforma horària. Venim d'una tradició, sobretot a Espanya, que no permeten la conciliació familiar. A Europa l'horari habitual començaria a les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, i aquí tenim uns horaris que acaben en molts casos a 8 i a les 9 de vespre, no? La qual cosa impedeix en molts casos inclús fer un sopar o un àpat tranquil·lament amb els teus fills, no? I, aprofitant el llibre que ha escrit en Fabián Mohedano, que és diputat del Parlament per Junts pel Sí, gràcies a la iniciativa del també diputat de Lloret, Jordi Orbitz, que va parlar amb ell i el va convidar a venir, ens presentarà la ponència que està treballant al Parlament, un llibre que ha escrit que es titula Posem-nos a l'hora, 100 motius per a la reforma horària, i ens exposarà ple de motius per fer de la vida, de l'horari laboral una miqueta, que es pugui conciliar una miqueta millor.
La idea seria avançar una mica tots els horaris, que tot es fes més abans?
Correcte. És intentar, els horaris europeus, ja us ho he dit un moment, normalment comencen a les 9 del matí i acaben a les 5 del vespre. La gran diferència, sobretot, és la pausa del migdia, on només hi ha una pausa d'una horeta per dinar, i aquí, en canvi, a Catalunya, i per tant a Espanya, la pausa és molt més gran, és de 2 a 3, fins inclús de 3 hores, i és intentar reduir aquests marges al migdia per poder acabar una miqueta abans de la tarda.
Entenem que és una reforma que es proposa a l'àmbit laboral, no?, a la feina.
A tots els àmbits. És una reforma que tindria que afectar a tots els àmbits, inclús en el prime time de la televisió. El que no té sentit, per exemple, com veiem ara, és que programes de l'audiència de les tertúlies de 8TV, per exemple, no?, que acaben a les 11 de la nit, i a les 11 de la nit comencen les sèries i pretenen que veiem una sèrie a les 11 de la nit. És pràcticament impossible. És una reforma que hauria d'afectar a tots els àmbits, a l'àmbit inclús cultural i de salut de la gent. No solament és la feina. Quan tu plegues a les 5 de la tarda, tens un món per endavant. Si tens família, doncs per conciliar amb els teus fills i fer coses amb els teus fills, o amb la teva dona, o amb els teus llegats, i si no, doncs escolta, pots anar a fer esport, pots fer un munt de coses.
Tot plegat es proposa això perquè tindria un seguit de beneficis per la ciutadania, pels veïns. Abans hem parlat de la conciliació, també has parlat de salut. Quins altres beneficis tindria també?
Nosaltres vivim una zona turística de molts serveis on segurament tot això és molt més complicat, sobretot en període d'estiu, és evident, no? Però, escolta, jo, per exemple, en la meva feina, que l'hivern tinc una miqueta més de temps, i en vez de plegar a les 8 o quarts de 9, com plego normalment a l'estiu, uns cops plego a les 5 o no hi vaig a la tarda, no? I realment tinc la sensació que la meva vida és una altra, no? Tinc temps de moltes coses. Quan plego quarts de 9, just sopo i me'n vaig a dormir pràcticament amb la panxa plena. Quan plego a les 3 o les 4, tinc dia per endavant, tinc sol, puc anar a caminar, puc anar a córrer, fer esport, puc fer coses, puc anar a fer un munt de coses culturals, etcètera.
Una mica es parla de benestar, no?, d'incrementar el benestar, no?, en general.
Sí, jo crec que sí, és guanyar temps. Jo crec que és guanyar temps de la vida. És 3 hores per dinar a migdia, segurament t'impedeixen fer amb aquest temps poc o 2 hores. Dinaràs i poc cosa més. T'assentaràs un rato al sofà, mirar un rato a les notícies, però no et permet fer gaire cosa més, no? Plegar, per exemple, a 5 del vespre, que permet encara moltíssimes coses, no? Però això és amb tots els nivells, no solament el laboral, és amb tots els nivells.
Tot això s'està ideant o s'està intentant tramitar al Parlament, no entenem?
Bueno, això és una proposició.
És una proposta.
Una proposta que està treballant Fabián Mohedano i, bueno, està intentant ja al Parlament mateix. Aquest any ja s'ha posat en pràctica tots els actes que comencen al Parlament, els plens, per exemple, que abans començaven a les 11 o a les 12 del migdia, aquest any estan començant a les 9 del matí o molt abans per poder acabar abans i, per tant, conciliar una miqueta també la vida dels parlamentaris, dels diputats i dels que treballen al Parlament de Catalunya.
La xerrada, doncs, amb Fabián Mohedano és aquest divendres aquí a Lloret de Mar, a l'Ajuntament, a partir de les 8 del vespre. Es parla, doncs, de la reforma horària. Carlos Clos, moltíssimes gràcies per les explicacions. Que vagi bé.
A vosaltres, com sempre, bon dia i esteu tots convidats. Gràcies.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Ara mateix són 9:15 en punt.
La previsió meteorològica.
I a l'equador del Bon Dia, Bona Hora, el que fem és recuperar la informació del temps de la mà d'en Miquel Bernis. Bon dia de nou, Miquel.
Bon dia, Maria. Avui serà un dia marcat pel domini del sol, per l'absència de núvols. Altra vegada, només com a molt, apareixeran algunes bandes de núvols alts de cara a la tarda, ben poc importants. I pel que fa a les temperatures, l'ambient també serà similar al d'ahir, màximes al voltant dels 20 graus, ambient suau, agradable, sense que la calor sigui especialment notòria. De fet, aquesta serà la dinàmica dels pròxims dies pel que fa a temperatures. No esperem canvis destacables, cada cop, en tot cas, les nits aniran sent una mica menys fredes. I el que pot passar a la segona part de la setmana és que l'augment dels núvols faci recular les temperatures diurnes. No tornarem a tenir nits fredes, però sí que els migdies, a partir de dijous i de cara a divendres i al cap de setmana, tornaran a ser més frescos, menys càlids, a causa de l'augment dels núvols. Demà el temps es mantindrà sense grans canvis, també farà sol, però dijous ens creuarà un primer front que portarà ja més nuvolositat i fins i tot a última hora és possible que deixi alguns primers plogims o precipitacions febles. Divendres i en general tota la segona part de la setmana ens mantindrem amb aquest panorama variable, insegur, segurament divendres i dissabte amb pocs ruixats, amb poca presència de pluges o poques estones en què hi hagi algun ruixat, però en canvi diumenge segurament sí que hi haurà una tongada de pluges més extensa i més general. Encara és aviat per precisar en quin moment podria arribar. De moment, avui els mapes del temps ens la pinten una mica més tard que ahir i més aviat de cara al final del cap de setmana o inici de dilluns. Tot això és aviat per concretar-ho. Els pròxims dies n'anirem parlant de forma més segura.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Passem pel quiosc i mirem què diuen les portades d'avui, dimarts 3 de maig del 2016. I si ens fixem en el diari de Girona, veurem que la notícia més destacada, segons aquest rotatiu, és que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí decidirà dijous el futur del Correbou. El Partit Animalista ha presentat una moció al ple perquè els partits defineixin la seva posició amb l'objectiu que declarin al municipi Vila Lliure de Baquetes. També una altra notícia destacada és que els ramaders llencen llet per protestar. El Sindicat Unió de Pagesos va organitzar l'acte per denunciar l'abús de les làcties que no recullen llet als ramaders. A la fotografia s'hi veu l'acte que es va fer ahir al matí en un camp de figueres on hi ha dos camions que estan deixant anar tota aquesta llet. Més notícies que veiem avui a la portada del diari de Girona. Cremen tres embarcacions amarrades als canals de Roses. En una petita fotografia s'hi veu el foc que va destrossar les embarcacions. Diu que els vaixells afectats són una motora de 9 metres, un catamarà de 10 i un velet d'11. També és notícia en plana política que les inevitables eleccions del 26 de juny coincidiran amb el pont de Sant Joan. El rei signarà avui la convocatòria dels nous comicis generals. També en política, Convergència Democràtica assumeix que anirà sense Esquerra Republicana i preservarà les seves sigles. Al Pla de l'Estany, Banyoles pacta amb Mèmora quatre paquets bàsics d'enterrament. A Blanes, l'hospital paga 1 milió d'euros per lesions a un nen en el part. I una notícia que trobem tant al diari de Girona com al Punt Avui és que Metalquímia idea una màquina per fer snacks de carn. En el cas del Punt és el titular més destacat i explica que es tracta de la primera línia de producció que es dissenya exclusivament per aquest àmbit de l'alimentació. És una evolució d'una tecnologia per assecar embotits que l'empresa gironina va treure al mercat l'any 2010. I una altra notícia destacada avui és la variant de consens. Unió d'Olot, Les Preses i la Vall d'en Bas arriben a un consens per finalitzar l'eix de Bracons. A la fotografia s'hi veuen els alcaldes i representants de la Generalitat al final de la travessera de Les Preses escenificant aquest acord. També explica el Punt que la tramuntana esguerra les fires de Figueres. El parc d'atraccions no es va obrir fins a mitja tarda quan el vent va amainar. Protesta veïnal, mobilització perquè s'actuï al barri vell d'Olot. També es fa ressò al Punt de la indignació de les víctimes dels lladres silenciosos. Tres testimonis manifesten por per haver de declarar en el judici. Dos es neguen a entrar i cinc ni es presenten.
Altres titulars de la jornada en diferents rotatius. El periòdico destaca en primera plana pols català a l'Estat per la llei antidesnonaments. El País, Rajoy i Rivera recriminen a Sánchez el veto a pactar amb el Partit Popular. El Mundo, Rajoy rectifica i torna a les comunitats autònomes el control d'ensenyament. La Razón, Sarsuela dissenya una campanya per rellançar a Felip VI. L'ABC titula en la seva primera plana que el Partit Popular creu que el pacte Podemos-Izquierda Unida facilita la gran coalició, mentre que el diari Ara titula en la seva primera plana l'alimentació frena el traçat de lliure comerç entre el tractat de lliure comerç entre Estats Units i la Unió Europea. Finalment, La Vanguardia, Rajoy i Rivera ja pressionen el PSOE per a la gran coalició.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui és dimarts i article d'opinió d'en Carlos Arbó a la pàgina 20 del diari de Girona i el titula Un liberal en el PSC. Parla d'Arseni Gibert, que va publicar el juliol del 2014 el llibre Una falsa història del PSC. Diu que l'autor no és un desconegut en l'àmbit polític. Va ser regidor de l'equip de govern de l'Ajuntament de Lloret durant el període 83-2003, excepte la legislatura del 87 al 91, que es va seure a la banqueta de l'oposició, i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 88 al 93 i senador per Girona del 93 al 2004. Podeu llegir aquest article a la pàgina 20 del diari de Girona, en què Carlos Arbó felicita també Arseni Gibert pel seu aniversari. I finalment, sobre Lloret, o més ben dit, de l'Hospital Comarcal de Blanes, que també doncs, afecta a Lloret, l'hospital paga 1 milió d'euros per lesions a un nen en el part. El menor, que ja té 11 anys, pateix paràlisi de braços i cames i un retard madurativo. Diu que ha indemnitzat l'hospital, la família, amb 1 milió d'euros per haver patit aquestes lesions cerebrals per mala praxi durant el part, segons va avançar el diari El País. Actualment el menor, com dèiem, té 11 anys i té reconeguda una discapacitat del 80%. Segons consta en la demanda presentada per la família, els facultatius van recórrer a un part instrumental amb espàtules i fòrceps per treure el fetus, que es trobava situat en el segon plat de Hodge. En l'argot mèdic, aquests plans són unes línies imaginàries usades per dividir la pelvis i serveixen per situar on es troba el cap del nadó durant el procés del part.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els dissabtes del mes de maig a les 6 de la tarda als Jardins de Santa Clotilde, els més petits tenen un nou cas per investigar. El tresor del pirata Pocapó.
Fa molts anys vaig amagar un tresor als Jardins de Santa Clotilde i encara no l'ha trobat ningú.
Vine a fer de detectiu i a resoldre el cas amb nosaltres. Activitat en places limitades. Reserva prèvia al Museu del Mar o al 972 36 44 54. Menors de 12 anys, entrada gratuïta. Els nens hauran d'anar acompanyats d'un adult. El tresor del pirata Pocapó. Els dissabtes de maig, als Jardins de Santa Clotilde.
Bon dia, bona hora.
5 minuts i ens plantarem a 3 quarts de 9 del matí. Parlem ara del concurs internacional de fotografia Monfoto, que ha tancat les inscripcions aquest dilluns amb la vista posada en la 20a edició que es farà el proper mes d'octubre aquí a la Vila.
En aquest aniversari tan especial, l'organització es marca dos objectius principals: donar a la competició més prestigi extern i a la vegada arribar més a les escoles i en l'àmbit local.
El president de Monfoto és Paco Membrives i el tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quants participants hi ha en aquesta edició de Monfoto?
Bueno, encara no hem acabat de tancar l'edició perquè fins aquest matí encara s'estaven pujant fotos, però estem satisfets perquè es nota un gran increment de participació respecte a les edicions anteriors.
Més o menys, aproximadament, per tenir una idea de quina és la xifra?
Aproximadament seran uns, no ho sé, tant ahir a última hora hi havia més de 700 participants, vull dir que continuarien incrementant-se durant la nit i encara avui no hem pogut fer el càlcul final, però sí que hi havia un important increment i la participació d'obra segurament estava un 30% per sobre de l'any passat.
Per tant, entenem que el fet de poder-se presentar més d'una categoria ha ajudat a incrementar la participació.
Sí, han hagut diferents factors que crec que han ajudat. Facilitat el número d'obres, hem fet una major difusió internacional, crec que tot ha ajudat. El prestigi en si del propi concurs doncs ajuda que la gent vulgui presentar-se a Monfoto.
Uh-huh. Parlem ara, recordem que hi ha algunes novetats aquest any, com ara les accions que es volen fer a les escoles i també altres maneres de difusió en l'àmbit local.
Sí, en realitat Monfoto des de fa temps i cada vegada més està present i col·labora amb altres entitats. Des de fa anys hi col·laborem amb la Sardana, col·laborem amb la Biblioteca, amb diferents actes, amb escoles, amb l'Obreria de Santa Cristina. Vull dir, aquest any, bueno, l'any passat vam començar un procés de col·laboració amb l'Institut de Batxillerat Artístic, que esperem mantenir i continuar aquest any, i també encetem un projecte d'apropar la fotografia i el medi natural a les escoles aquest any amb un projecte per tercer de primària, però que l'any que ve continuarà de ben segur amb un projecte que ja hem establert amb el Departament d'Educació doncs per el curs del cinquè de primària, segurament.
Des de Monfoto moltes vegades lamenteu, no?, per dir-ho d'alguna manera, la poca participació lloretenca que hi ha en el concurs. Aquestes accions servirien per intentar incrementar aquesta participació?
Sí, en certa manera és normal. Un concurs d'àmbit internacional que va adreçat als millors fotògrafs de natura del món doncs ha de coincidir doncs que la gent de Lloret doncs estigui a un gran nivell fotogràfic. No hi ha un espai destinat per als fotògrafs de Lloret o de Rodalies. Sí que és cert que participen els millors fotògrafs de natura de Rodalies i alguns de Lloret també, alguns de Lloret participen. El que és més difícil d'entendre és el festival, que durant uns dies es faci un festival de difusió dels valors de la natura i on estiguin presents grans divulgadors d'aquests valors. Aquí és difícil d'entendre que no hi participi tanta gent. Però, bueno, estem estamos en ello, no?, com es diu en castellà.
Uh-huh.
I jo crec que a poc a poc, cada vegada més, la gent de Lloret està valorant el que s'està fent i cada vegada doncs tenim més participació. Jo crec que encara és fluixeta, però, bueno, és perquè possiblement aquest enfocament de concurs sempre ha tingut un caràcter més internacional, no? I la veritat és que Monfoto en àmbits internacionals està molt i molt reconegut. Falta que la gent de Lloret doncs ho vegi, ens visiti i ens ajudi a continuar fent doncs de Monfoto una gran activitat de referència cultural de natura, que ja ho és en altres àmbits i potser aquí la gent encara no ho sap.
Uh-huh. Hi ha alguna altra novetat a destacar per aquesta 20a edició? Com es presenta?
Es presenta doncs amb unes grans perspectives, no?, respecte al festival. Fonamentalment creiem que el festival ha de ser un punt de referència. Ja ho és en els àmbits que deia d'especialitzats, saps? És, dintre de l'àmbit dels festivals de fotografia de natura, potser és el més important que s'està fent ara mateix a Espanya. I el que incorporem és que totes les ponències siguin, no siguin tan especialitzades perquè siguin d'interès general. Aleshores, el que fem és col·laboracions aquest any amb el CSIC, amb el Centre d'Estudis Avances de Blanes, fem altres col·laboracions amb WWF, i com a novetat important doncs, hem creat una beca per ajudar els fotògrafs novells en projectes de fotografia de conservació. Estem molt satisfets també de la gent que s'ha presentat d'arreu del món aquesta beca, i és com un premi més, el que passa que és un premi d'ajuda a projectes que encara no s'han fet, són sobre fotografies no fetes, és a dir, el que premiem són els projectes. Això és un tema molt novedós que no s'havia fet mai d'una manera regular en els fotògrafs de natura a Europa, però sí és una pràctica habitual als Estats Units.
Uh-huh. I si mireu enrere, com valoreu aquests 20 anys de trajectòria de Monfoto?
Doncs molt bé. Jo crec que hem viscut el període més important de la transformació fotogràfica de tota la història, que ha sigut el pas de l'analògic al digital. Això va ser, encara està succeint, no? Però fonamentalment vam començar fa 20 anys amb edicions totalment analògiques i ara la transformació és 100% digital. El concepte fotogràfic ha canviat, des de la fotografia que abans podia ser més creativa o documental, ara s'ha passat a un ús de la fotografia com a mitjà de comunicació, no? La societat ha canviat i nosaltres hem hagut d'anar adaptant el concurs amb això. I de ser un concurs d'un àmbit molt, molt petit i local, doncs ara és un gran concurs de referència mundial. Aquests 20 anys, la veritat és que ha sigut molt interessant respecte a la gran quantitat de canvis que hem vist i que hem sofert.
Uh-huh. Doncs esperem que vagi molt i molt bé. Tornarem a parlar quan s'acosti la data. Exactament quins dies serà?
Serà el 31 i 2, 30 de setembre, 1 i 2 d'octubre. I el que sí continuem fent com una activitat molt interessant que vam encetar l'any passat van ser els cursos de fotografia especialitzats, el Monfoto School, que mensualment, de manera periòdica, organitzem un curs de fotografia i els anem intercalant amb diferents seus, de vegades a Barcelona, de vegades al Montseny, i el proper es farà aquí a Lloret de Mar, que és el dia... si no m'equivoco, serà el mes de juny, i serà el 18 i 19 de juny, un curs molt, molt especial, que és un curs sobre el paisatge i sobre el paisatge lloretenc. Aleshores, doncs, tota la gent que estigui interessada, doncs, venen grans fotògrafs dels més importants del món també a fer formació fotogràfica a preus molt assequibles.
Uh-huh.
També des d'aquí, si hi ha gent interessada a conèixer l'entitat, a participar i de pas fer formació fotogràfica a Lloret, doncs que vagi mirant les programacions de la formació de fotografia que fem.
Doncs queda dit també, i el que deia, que vagi molt i molt bé, en tornarem a parlar quan s'acosti el 30 de setembre. Paco Membrives, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I també hem d'explicar avui que el Casal Municipal de la Gent Gran ha de renovar dos dels vocals del Consell Assessor i de Govern de l'Equipament. Les eleccions es faran el 24 de maig.
Demà s'obre el termini per presentar candidatures que es tancarà el dia 18. A continuació hi ha un període d'exposició i reflexió que s'allarga 5 dies fins al 23 de maig. L'endemà és el dia de les eleccions i el resultat se sabrà el mateix 24 al vespre.
En el Consell Assessor hi ha 4 representants de la gent gran i cada 2 anys se'n renoven 2 a través de les eleccions. Quan falten 12 minuts per arribar a les 9, saludem la coordinadora del Casal Municipal de la Gent Gran, Margarita Rodríguez, bon dia.
Hola, bon dia.
Qui pot ser candidat a vocal del Consell Assessor i de Govern?
Bueno, doncs els requisits per ser candidat és tenir primer el carnet de jubilat de l'Ajuntament de Lloret i el segon requisit és estar motivat per treballar i acceptar les responsabilitats que s'exposen en el reglament intern del casal.
Perquè quines feines fan exactament aquests vocals?
Doncs aquestes persones són persones que estan dintre del Consell, també tenen la part de decisiva i d'aprovació d'alguns temes que van sorgint dintre del casal, temes de dia a dia, i a més també participen a l'elaboració de programació i, bueno, i poder-ho portar a fi i el millor possible.
Uh-huh. I què han de fer per presentar candidatura?
Doncs les persones que estiguin interessades han de presentar una instància a l'Ajuntament exposant les motivacions personals que tenen per presentar-se a les eleccions. Juntament amb la instància han de posar també una fotocòpia al DNI i la fotocòpia al carnet de jubilat. I un cop això hagi entrat a l'Ajuntament, que ens arribi a nosaltres, ens han de portar una foto de tamany carnet, que són les fotos que nosaltres després exposem aquí perquè la gent, a més de veure el nom, sàpiga exactament quina persona és. O sigui, una mini campanya electoral perquè ens entenguem.
I sol votar força gent?
A veure, aquí al casal hi ha moltíssima gent que té carnet, que són potser 3.000 i pico persones o quasi 4.000 que tenen el carnet. Això no vol dir que vinguin les 3.000. Però bueno, venen els que fan servir habitualment el casal, que venen a fer activitats, que estan molt ficats aquí dintre, aquests sí que hi participen perquè els agrada pues, mira, votar persones que hi sàpiguen que poden portar les coses bé.
Uh-huh. I el dia de les eleccions com s'organitzen?
Bueno, el dia de les eleccions, a baix, en la zona del bar, tenim una zona reservada amb una urna i aquí la gent ve, primer s'identifica i després fa la seva votació.
Uh-huh. Doncs no sé si fa falta afegir algun altre detall que ens hagi passat per alt.
Bueno, el calendari em sembla que ja l'heu dit, però si jo ho puc tornar a repetir.
Sí, i tant.
La presentació de candidatures que començarà el dia 4, que serà de 4 al 18 de maig. Llavors, bueno, en aquest període posarem nosaltres tota la informació, qui pot presentar-se, com ho ha de fer, i si no, les persones que encara que estiguin els cartells posats vulguin passar pel despatx tant de la Wendy com el meu, li donarem tota la informació que calgui. Després, un cop tinguem presentat la gent, farem l'etapa d'informació i candidatures i reflexió que serà del 19 al 23. En aquesta etapa exposarem les persones ja amb foto, amb noms, perquè la gent vegi a quins candidats poden votar. I finalment el dia 24 seran les eleccions, que al matí de 10 a 1 i a la tarda de 3 a 7, i un cop s'hagi tancat aquest moment de les votacions, seguidament farem l'escrutini, que serà de 7 a 8 de la tarda, ja tindrem els resultats.
Uh-huh. Doncs Margarita Rodríguez, coordinadora del Casal de la Gent Gran, moltíssimes gràcies per compartir aquesta informació amb tots nosaltres i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia, bona hora.
L'Associació Espai Setè Art presenta les estrenes de cinema comercial al Teatre de Lloret.
Aquest diumenge 8 de maig, a les 5 de la tarda, El Libro de la Selva. I a les 7 de la tarda i 9:45 del vespre, Brooklyn.
Venda d'entrades al puntet i al Disclub. I una hora abans de la projecció a la taquilla del cinema. Preu de les entrades, 5 euros els dies laborables. 4 euros amb el carnet de la Llar de Jubilats de Lloret. Associació Espai Setè Art.
Save the Books. L'ONG de l'Escola Immaculada Concepció fa una crida a la ciutadania per reciclar els llibres de text. Cada dilluns i dimecres, vine al centre escolar i porta un llibre, bescanvia'l per un altre o adquireix-ne un a preu simbòlic. Donem una segona vida als llibres. ONG Save the Books.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Set minuts i arribarem a les 9 del matí, però abans d'acabar el Bon Dia, Bona Hora volem parlar de l'exposició de pintura que hi ha aquests dies i fins a finals de mes a la planta baixa de l'Ajuntament, l'Espai Marina. La mostra la formen els alumnes de l'Escola Punto Aureo de Lloret. Un dels responsables de l'associació on hi ha aquesta escola és Henry Aguiar. Al telèfon, bon dia.
Hola, buenos días.
Quants quadres hi ha en aquesta exposició?
Bueno, hay más o menos unos 40 o 50 cuadros de varios alumnos de diferentes edades que están en este momento en exposición. Bueno, son alumnos y también artistas profesionales que comparten el espacio.
I quan, de quants artistes podem estar parlant entre artistes i alumnes?
Podemos estar hablando de unos 15-20 aproximadamente.
I què és el que veiem en aquests quadres? Quines temàtiques han escollit?
Bueno, la verdad es que las temáticas son bastante libres, porque en el espacio lo que se hace es que los alumnos desarrollen lo que ellos desean expresar. Entonces, hay temáticas muy infantiles porque son niños muy pequeños y igualmente los profesionales pues escogen ellos mismos sus temáticas. También hay muchos cuadros que representan lo que es Lloret, porque el espacio y el pueblo en sí ya inspira. Y pues nada, lo que queremos es que nos vengan a visitar y a compartir con nosotros nuestras experiencias.
¿Y las técnicas también son diferentes o todos pintan amb una mateixa técnica?
No, las técnicas son diferentes también. Lo que se intenta es que el alumno vaya desarrollando según lo que él más le guste hacer, más quiera hacer, y obviamente también se le va introduciendo un poco de todo.
¿Y para ellos qué supone esta exposición?
Bueno, es una experiencia muy bonita, la verdad. El día de la inauguración, que fue el día lunes de la semana pasada, pues lo que se hace es compartir y siempre ver el cuadro del alumno, el alumno ver su cuadro en una exposición, pues una experiencia que comparte con sus familiares, amigos, y nada, es un paso más en lo que es el mundo del artista.
I pel que fa a Punto Áureo, recorda'ns què és exactament, com funciona.
Sí, a ver, la escuela Punto Áureo está funcionando ya desde hace más de 10 años, pero en este momento todas las actividades se lo lleva por medio de la Asociación Cultural TIASAP, que ya más o menos hace unos 2 años lo va llevando la Asociación Cultural. Lo que pasa que en este momento estamos diversificando lo que son las clases de no solamente centrarnos en lo que es pintura, entonces también se darán talleres y estamos trabajando en un taller de literatura, por ejemplo. Y igualmente es un espacio multidisciplinar donde tanto artistas ya más profesionales como alumnos pues comparten, y lo que se trata es de esto, que la gente comparta y aprender unos de otros.
Y para contactar y amb l'escola Punto Áureo, ¿on té la seu?
Sí, nos pueden buscar por Facebook. Escuela de Artes Plásticas Punto Áureo. Igualmente también nos pueden buscar en Google, y si en el buscador de Google se pone Escuela Punto Áureo de Lloret de Mar, le localiza inmediatamente. Estamos en el Doctor Fleming, en Avenida Doctor Fleming número 34 en Lloret de Mar, son los bajos.
I pel que has dit, hi ha tant nens com adults, eh?
Sí, sí, perfectamente. Nenes com adultos. Y lo que se trata es de esto, o sea, es compartir. El arte, en el arte compartimos y se aprende de experiencias de unos, de otros. Entonces se trata de esto, de compenetrarse y sacar lo mejor de uno.
Doncs esperem que gaudeixin molt de l'exposició, resultat de tota aquesta feina que han fet al llarg del curs, i Henry Aguiar, de l'escola Punto Áureo, també, que vagi molt i molt bé tots els projectes impulsats per aquesta escola. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies i bienvenidos. Los esperamos en l'exposició.
Falta ja només un minut i mig per arribar a les 9 del matí, per tant, ja sabeu que és el moment de posar punt i final al Bon Dia, Bona Hora d'avui, dimarts 3 de maig. Un Bon Dia, Bona Hora en què hem començat parlant de la destacada visita de Maria Muro avui aquí a Lloret. Ve convidada pel Cercle d'Economia i farà una ponència a partir de 8:15 del vespre a l'hotel Guitar Monterrey i després soparà acompanyada de tots els membres del Cercle d'Economia per comentar la situació turística aquí a Catalunya. D'altra banda, també ens hem fet ressò de les jornades gastronòmiques de l'arròs que es van presentar ahir i que es duen a terme durant tot el mes de maig a 30 establiments de la vila. Carlos Clos ens ha explicat que Esquerra Republicana organitza una conferència aquest divendres sobre la reforma horària. D'altra banda, Paco Membrives ens ha parlat del concurs de fotos Monfoto i Margarita Rodríguez de les eleccions del Consell Assessor de la Gent Gran. I acabem de parlar també amb Henry Aguiar d'aquesta exposició que es pot visitar aquests dies a l'Espai Marina, als baixos de l'Ajuntament. Nosaltres tornem demà a les 8 en punt. Us deixem amb la tertúlia ciutadana. Que passeu molt bon dia.
Bon dia, bona hora.